A l'espai de serveis a les persones tornem a rebre el coordinador d'emergències i tècnic de protecció civil de Sant Cugat, Antoni Royo, aquesta vegada per parlar de plans d'emergència i plans d'autoprotecció. Benvingut, Antoni.
Gràcies i bon dia.
Quina diferència hi hauria entre un pla d'emergència i un pla d'autoprotecció?
Realment no s'acaba d'agradar parlar de plans d'emergència, perquè és com si parléssim de que ja l'emergència ja s'ha produït. I realment aquest tipus de plans treballen molt en la preemergència.
La previsió.
Sí, correcte. Valorar riscos, reduir aquests riscos, treballar sobretot en reduir aquest risc, que no s'arriba a produir l'emergència, i tot i si així s'arriba a produir, doncs com treballar davant d'aquella situació. Llavors ens agrada parlar, per una banda, del que serien plans de protecció civil, amb riscos concrets, si vols després entrem al detall, i després plans d'autoprotecció, són normatives diferents. Vale? O sigui, nosaltres deixem de banda una mica el que serien plans d'emergència, que queda una mica...
Val, que és com la reacció al fet que s'ha produït. I l'altra, doncs, ja comporta una previsió, una preparació, sí. No?
Que
precisament per l'autoprotecció.
Correcte, són part dels objectius que tenen els plans.
Quin és l'objectiu d'un pla de protecció civil?
Són diversos objectius. Si no recordo malament, són 7. El primer és la previsió, valorar els riscos, o sigui, saber què ens podem trobar en un lloc concret o en una activitat concreta. Una prevenció, o sigui, com gestionar les tasques per minimitzar aquests riscos, d'acord? Una planificació, o sigui, posar sobre paper tot allò que estem trobant, quins són els riscos, com podem preveure, tot posar sobre paper, el que seria escriure el propi pla. Després seria informar d'aquesta situació, informar tant a el que seria la ciutadania de l'entorn o els usuaris i usuàries de la pròpia activitat que pugui suposar aquest risc, i també informar el personal que forma part d'aquella activitat. Si tenim, per exemple, un centre comercial o tenim un concert, doncs informar el personal de la pròpia activitat. Després, a part de la informació, seria la formació del personal que forma part d'aquella activitat, ja sigui una activitat privada, de com han d'actuar davant d'una situació de risc o d'emergència, o, en el cas de, si parlem de la plaça de protecció civil, seria de formar els cossos d'emergència actuants intervinents. Un altre objectiu seria l'actuació, la intervenció, davant d'aquella emergència, com actuem, que és el que habitualment es veu més, no? La mobilització dels recursos de bombers, policia, Mossos, SEM, agents rurals, protecció civil, etc. D'acord? I ja com a última fase seria la de rehabilitació. Intentar fer les gestions per tornar al moment anterior a l'emergència per intentar reconduir a la normalitat el més aviat possible en la situació.
En quines situacions s'activen aquests plans?
Per norma general, els plans de protecció civil tenen tres nivells d'activació, diguem-ne. Una situació de prealerta, en la que realment no activa el pla, però sí que activa una sèrie de procediments i protocols. Si parlem a nivell de l'Ajuntament, serien diferents serveis municipals, en el que realitzen tasques preventives per reduir el risc que hem dit nosaltres. Per exemple, si nosaltres tenim la informació de que hi ha una previsió que puguin haver-hi importants pluges dintre d'uns dies. Aquesta informació ens arriba per les diferents agències i organismes, d'acord? Nosaltres ho traslladem a diferents àmbits i serveis i àrees de l'Ajuntament, i cadascun d'aquests ja té els seus procediments i protocols per prioritzar unes actuacions per reduir el risc. Exemple, estem parlant d'inundacions, doncs els serveis corresponents s'encarregaran de prioritzar neteja d'emburnals, punts negres, recollida de residus, clavegueram per evitar que es col·lapsi l'aigua, etc, etc. Tot això que suposa que si acaba plovent, si acaba produint aquella previsió, les conseqüències poden ser menors. Es vigila també que les rieres estiguin netes, a nivell de que no s'estacionin vehicles en zones inundables, totes aquestes gestions, i estem parlant només d'un risc. Podríem parlar de molts altres riscos. En època de nevades, quan hi ha època, doncs, fa d'una distribució de sal, sí. Persones també de risc, bueno, etcètera, etcètera.
I com es comunica a la ciutadania que un pla està activat?
Doncs mira, si em permets, hem parlat només de la situació de prealerta, i hem dit, quedaven dues fases. Era la fase d'alerta, que aquesta sí que activa el pla, que en aquesta és que ja és que o que ja imminentment passarà a alguna situació de risc i hem d'actuar sobre aquella situació. I després tenim el que seria la fase d'alerta i després la de prealerta, primer situació de prealerta, fase d'alerta i fase d'emergència. Seria l'última, ja seria la més grossa quan ja tinguéssim una situació real amb un risc potencial per a la població. D'acord? Aquestes serien les tres fases del Pla de Protecció Civil. Com s'informa la ciutadania? Doncs dins de lo que és l'Ajuntament hi ha un servei, que és el de comunicació i premsa, en el que forma part d'aquest Pla de Protecció Civil i en tot moment està informat de la situació en el municipi. Tant les informacions que nosaltres rebem, els hi traslladem i ells les gestionen. Aquest servei després el que fa és reconduir aquesta informació tant als mitjans de comunicació, ja siguin vosaltres, per exemple, a ràdio, televisió, mitjans de comunicació escrita, etc., i també a totes les xarxes amb les que es pot comunicar l'Ajuntament, ja siguin xarxes socials, la web, premsa, etc. Dins de lo que és els membres del Consell d'Assessor del Pla de Protecció Civil de l'Ajuntament, també es comunica a responsables, per exemple, doncs, d'educació. Es va fent xarxa i aquesta informació es trasllada, per exemple, a les escoles i centres educatius. D'acord? També aquesta informació acaba arribant als responsables municipals d'esports. I també es trasllada a les entitats i activitats esportives, per si s'han de fer algun tipus d'activitat. No sé, si hi ha previsió d'una competició tal dia i aquell dia hi ha previsió de risc, doncs es notifica perquè es prenguin les mesures d'autoprotecció corresponents. I en tots els àmbits, en comerç, etc., etc., etc.
I m'imagino que per informar en temps real, per saber en quina fase es troba el pla, es fan servir els mateixos canals de difusió, mitjans de comunicació, sí. Xarxes socials.
Sí, la notificació s'envia a tots els mitjans de comunicació i a les xarxes socials, correcte. Internament nosaltres ho hem de notificar al Centre de Coordinació Operativa d'Emergències de Catalunya, que és el CECAT, Departament d'Interior. És un procediment que tenim ja establerts, en el que es comunica de forma oficial que aquell dia, aquella hora, s'activa aquest pla en aquesta, diguem, una fase o situació concreta del pla, per aquest tipus de risc concret.
I com es coordinen els diferents cossos d'emergència quan s'activa un pla de protecció?
Doncs, quan s'activa un pla, tenim dos sistemes, bàsicament. Un és que si la previsió és que de forma autònoma cada responsable de cada grup que forma part del pla pot actuar autònomament, no fa falta que ens reunim. Tenim grups de treball, comunicacions conjuntes, en les quals ens anem traslladant tota la informació i vam descobrir que no fa falta sempre que ens reunim, perquè a vegades, si tenim la informació, cadascú ja pot treballar dins del seu àmbit competencial, no? I pot, diguem-ne, dirigir i donar instruccions al seu equip per fer unes tasques o unes altres, inclús dirigir-los a un lloc concret, o a zones conflictives o zones negres d'actuació. D'acord? Si la cosa es complica o hi ha múltiples actuacions i hem de posar sobre la taula tota la informació, llavors sí que es reuneix el Consell Assessor del Pla de Protecció Civil, que ens reunim amb l'alcalde com a màxima autoritat, també a nivell polític i a nivell directiu, i a més a nivell tècnic de diferents responsables municipals, es posa tota la informació sobre la taula i allà es prenen decisions de prioritats, actuacions, etcètera, etcètera.
Quin és el paper de les persones voluntàries en la gestió d'aquestes emergències?
Doncs, des del meu punt de vista, penso que és un paper molt, molt, molt important. Per una part, tenim el voluntariat municipal de protecció civil, d'acord? Que són persones que es dediquen amb el seu temps lliure a minimitzar riscos i a col·laborar amb els cossos d'emergència en situacions d'emergència. I és personal que està format i equipat per aquestes tasques, d'acord? Jo sempre he dit que jo soc favorable al voluntariat sempre i quan estigui ben format, estigui ben equipat i faci les tasques que li corresponen. D'acord? En aquest cas, a Sant Cugat tenim el voluntariat de Protecció Civil, tenim el voluntariat de l'ADF i tenim el voluntariat de Creu Roja. I la veritat és que donen un suport molt, molt, molt important a la resta de cossos intervinents. Per una altra banda, tenim la ciutadania, que en segons quines circumstàncies s'ofereix de forma voluntària a col·laborar en algunes situacions molt concretes, ja siguin recerques, ja siguin el que sigui. Llavors, aquesta ciutadania també la integrem, però clar, la destinem a altres tasques que puguin suposar un ajut, però no un risc per a aquestes persones. Que moltes vegades, a vegades, la gent no acaba d'entendre, dir, però escolta'm, jo vull anar, vull estar allà, vull estar a primera línia. Mm. Sí, però és que vostè no està format, no està equipat, li agraïm la seva col·laboració, però hi ha altres tasques que no es veuen tant, però també són molt importants. No hem d'oblidar que si una emergència s'allarga en el temps, els operatius han de tenir descansos, han de tenir relleus, algú els ha de subministrar doncs, una ampolla d'aigua, un entrepà. O sigui, hi ha coses que a vegades no es valoren i això també s'ha de tenir en compte. Mm-hmm. I aquest voluntariat també és molt útil.
És molt important la formació, ja n'hem parlat en altres ocasions.
Correcte.
I vull dir, no és una formació de 15 dies no. I fer una prova, vull dir que un any.
És una formació continuada. Si posem l'exemple en l'àmbit que es pertoca, que és de protecció civil, quan una persona aspirant ve, se li fa un pedit d'entrevista, se li explica en què consisteix i durant un any està com a aspirant. Se l'envia a l'Escola de Protecció Civil i Bombers de l'ICPC de Mollet, ha de superar aquest curs, quan supera el curs està uns mesos de pràctiques i després ha de superar un curs de formació que nosaltres fem a l'Ajuntament. Això seria per aconseguir la condició de voluntari i voluntària de Protecció Civil de Sant Cugat. Estem parlant d'un any i mig, dos anys.
Sí, sí.
I després la formació ha de ser continuada i específica per les tasques a desenvolupar. O sigui, tot el voluntariat de Protecció Civil està format a nivell socorrista i sanitari, a nivell de desfibrilador, a nivell de primera intervenció. O sigui, té una formació bàsica que...
Per això és important insistir, sí. I ara ho feia, perquè potser hi ha gent que confon que un voluntari de Protecció Civil és aquella persona que tu comentaves abans, és la que us dona un suport puntual en una situació concreta, no? Però que no és aquest el perfil. Anem a situacions que s'han produït a Sant Cugat. Quines millores o aprenentatges heu extret d'aquestes situacions d'emergència que s'han viscut a la ciutat?
Doncs cada situació o cada vivència que hem tingut sempre ha servit per aprendre i per millorar. Sempre, sempre. O sigui, jo vaig entrar aquí el 2008 i recordo que la primera crisi que vam tenir amb llavors alcalde Lluís Recoder, el gabinet de crisi, que dèiem, érem 65 persones. I això realment no era...
No és operatiu, no és massa...
No ho era. Pensem que fins que el 2008 es va crear el que era la secció de protecció civil, no hi havia un servei de protecció civil com a tal a l'Ajuntament. Llavors, va ser el primer que ens vam trobar. Llavors, és quan es va decidir redactar el pla de protecció civil i establir l'escala aquesta, la piràmide de responsabilitats de diferents responsables i després traslladar-ho com a baix, que és el que t'he explicat abans, no? Cada responsable ha de traslladar al seu equip les directrius per poder atendre aquella situació d'emergència. Ara som 14-15 persones com a molt al gabinet de crisi, més que suficients. I amb els anys ja ens ha demostrat que amb això podem treballar amb una forma, amb garanties de qualitat.
Uh-huh. Antoni, hi ha algunes activitats que per la seva naturalesa o per la quantitat de gent que apleguen, també és recomanable confeccionar els plans a mida, no?
Sí.
Uh-huh. O sigui, el més normal és que sigui així.
Aquí entraríem a parlar dels plans d'autoprotecció, que ens han deixat. Hem parlat dels plans de protecció civil i hem de parlar també dels plans d'autoprotecció. Hi ha normativa, ja sigui el decret 30/2015, ja sigui el decret 112 d'espectacles i activitats recreatives, hi ha diferents normatives que obliguen a segons quines activitats a tenir un pla d'autoprotecció. I aquest pla d'autoprotecció, l'obligatorietat és del titular de l'activitat. D'acord? Si una persona vol muntar un concert, doncs el promotor del concert és la persona responsable en gestionar aquest pla. I no és la promotora, sinó que és una persona física, no pot ser jurídica. Ha d'haver-hi un responsable físic. Llavors, el gerent o la gerent d'aquesta promotora és qui ha de gestionar. No demanem que sigui expert en temes d'autoprotecció, sinó que haurà d'encarregar una enginyeria, però la persona responsable és aquesta. Llavors, aquest pla d'autoprotecció arriba a les nostres mans, nosaltres l'hem de valorar, d'acord? I, en tot cas, validar-ho. Si és competència de l'Ajuntament, si estem parlant d'activitats molt grans, amb concurrència de públic molt gran o amb riscos molt potents, llavors ja és la Generalitat qui s'encarrega de validar aquests plans d'autoprotecció.
Anem a cites concretes que tenim pròximament, per saber com prepareu els serveis preventius d'aquestes activitats. La que tenim més a la vora és l'encabronada de Diables, el 25 i el 26 d'aquest mes, o sigui, tornant de vacances.
Correcte.
De Setmana Santa.
Fa setmanes, molt bé, fa setmanes que ja estem treballant. Tenim la gran sort que tenim molta experiència d'anys anteriors. No és una activitat que ens trobem nova, que no sabrem ben bé com anirà, no? Llavors, és una activitat que en Diables es coneixen des de fa molts anys, d'acord? I aquesta activitat ja fa molt de temps que s'està, diguem-ne, que s'ha encabit dins del nostre municipi. Ja fa setmanes que estem treballant conjuntament, molt estretament amb Cultura, que és qui lidera aquesta activitat, i en principi ja ho tenim tot gestit per lo que seria la nostra part a nivell preventiu. Fem les inspeccions sobre el terreny, sobretot a nivell de les activitats de més risc, que són els correfocs, les activitats amb foc, tot això, fem les inspeccions corresponents, ja s'ha demanat el buidatge dels contenidors hores abans del recorregut per on ha de passar, ja s'està valorant si s'ha de desbrossar o no s'ha de desbrossar part del parc per on han de passar Diables, si no pogués ser o hi hagués un risc potencial. Hi ha hagut anys que hi ha hagut una acumulació molt gran de pollancre, del residu que genera pollancre, i això és molt inflamable. Llavors, en aquesta ocasió s'ha canviat el recorregut o s'ha decidit que en aquell tram no es podia cremar Diables. Llavors, bueno, ho han entès i s'ha fet d'una altra manera. Totes aquestes valoracions les fem setmanes abans, dies abans i hores abans de l'inici de l'activitat, perquè hem trobat alguna qüestió que una setmana abans ho tens tot perfecte, però resulta que hores abans hi ha hagut un imprevist i ha canviat, igual s'ha produït una obra o el que sigui, llavors ha canviat una miqueta el disseny. Amb això ja estem treballant. També ja estem treballant amb el tema de la Revetlla de Sant Joan i amb Festa Major també. Ja estem començant a treballar.
I algun detall sobre la vostra actuació per tenir una previsió feta tant de la Revetlla com de Festa Major? Que imagino que també, com que són celebracions que ja són habituals, sí, cada any també ja les teniu per mà, no?
Sí, les tenim per mà, això és un avantatge. Cada any reforcem tots els serveis, tant per la Revetlla com per la Festa Major. Aglutinem altres serveis i àrees de l'Ajuntament perquè es donin suport, ja pot ser la brigada de jardineria, ja pot ser la brigada municipal, altres serveis, perquè en donin suport per, justament, si ens trobem amb algun conat d'emergència, és que dir això, en un conat, i no s'acabi convertint en una gran emergència. D'acord? Tasques preventives també demanem que els contenidors quedin buits la nit abans de la Revetlla, per exemple, els que es puguin retirar se'n retirin, també per evitar també que es puguin arribar a cremar. Tot això baixa una mica la càrrega de combustible d'aquests contenidors, molta informació a la ciutadania dels riscos, molta vigilància preventiva en zones potencialment de risc, per exemple, al Parc de Collserola, als barris del Parc de Collserola, no es pot llançar cap tipus de pirotècnia, Floresta, Les Planes, Valdores, tot això està totalment prohibit. També fem vigilància, fem molta sensibilització a la ciutadania, recomanacions de dir, escolti'm, que va en joc la seva seguretat també, i d'acord, no llencin aquí aquest tipus d'artefactes, sobretot això.
En el cas de la Festa Major, que la diferència principal és que no es produeix en un dia puntual, sinó que són uns quants dies d'activitats al carrer, de molta mobilitat, com es treballa aquesta prevenció?
Ja fa setmanes, igualment, que estem començant a treballar. Des de Cultura ens fan arribar els actes que es faran durant tota la Festa Major. Nosaltres valorem quins són els actes amb un potencial de risc més gran. Llavors planifiquem els serveis preventius per aquelles activitats. Algunes vegades tenim activitats simultànies de risc potencial, llavors hem de dividir els esforços, inclús a vegades demanem recursos de fora d'altres municipis perquè fem col·laboracions paral·leles. D'acord? Venen companys d'altres municipis a donar-nos suport, i quan ells també tenen activitats d'aquest tipus, nosaltres també anem a donar suport. És recíproc en aquest sentit. Justament perquè si ens trobem en tres activitats que de forma simultània el mateix dia a la mateixa hora es celebren en llocs diferents, per intentar donar més cobertura per minimitzar riscos. Nosaltres sempre diem que quan menys se'ns veu a nosaltres vol dir que millor ha anat la cosa.
Podem estar tranquils.
Sí, la veritat és que sí.
Molt bé, doncs ja sabem que ho teniu tot a punt per aquesta encabronada, per la pròxima Revetlla de Sant Joan i per la Festa Major que ens espera el mes de juny. Antoni Royo, coordinador d'Emergències i tècnic de Protecció Civil de Sant Cugat, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.